Alerta màxima per la Dana ara a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Castelló. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Encara amb desenes de desapareguts a València, les localitats afectades plenes de fang i un balanç que superarà de llarg els 100 morts, els aiguats s'han traslladat cap al nord i ara mateix afecten el sud de Catalunya, les comarques de l'Ebre i també a Castelló, Joan Bota.
La població tant de les Terres de l'Ebre com del nord del País Valencià ha rebut una alerta al mòbil per reclamar que tothom es quedi a casa o que busqui refugi en punts elevats. Uns avisos a la precaució que arriben mentre cada cop es qüestiona més la gestió de l'emergència dimarts a la tarda.
A Catalunya Ràdio tenim diferents punts de connexió. Ara mateix la prioritat és saber la situació als punts més delicats. Santa Bàrbara, al Montsià, Jordi Barranca.
Bon dia, sí, una alerta que s'ha rebut per temps sorint en les properes 3 hores i on es demana restringir la mobilitat. Aquí a Santa Bàrbara ara hi plou, però els municipis on més aigua ha caigut en poca estona han estat els veïns Ulldecona i sobretot la Sénia. En aquest punt hi ha alguns edificis municipals on també ja hi ha entrat l'aigua. A banda, per precaució també, aquesta tarda s'ha ordenat el tancament de tots els centres educatius de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta per aquestes fortes pluges.
Un panorama molt similar el tenen més al sud de la Sénia. Les coves de Vinromà, a la Plana Alta, Miquel Jarque.
Sí, aquí hem rebut dos avisos. Ara fa una mitja hora Protecció Civil ha enviat un segon avís d'alerta on demana el confinament de tota la població. Les fortes tempestes aquí a Castelló s'han desenvolupat des de primera hora a la costa, afectant els barris del nord de Castelló de la Plana i esdevenint crítica a l'Alt Maestrat, amb registres molt pròxims o superant els 200 litres per metre quadrat. Es preveu que l'episodi s'allargui tota aquesta tarda.
Mentrestant, l'enfrontament polític està servit. El Partit Popular defensa la gestió del president valencià, Carlos Mazón, i assenyala el govern espanyol, que replica recordant que les competències de protecció civil són autonòmiques.
Enmig d'aquest enfrontament, cada cop menys soterrat, el cap de climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia al País Valencià, José Ángel Núñez, ha fet autocrítica al matí de Catalunya Ràdio.
Ha habido fallos de las administraciones y fallos nuestros. Siento que nuestro mensaje no ha llegado a la ciudadanía, pero esto no puede volver a suceder. Tenemos que examinar todos los protocolos, todo lo que ha fallado, muchos muertos en zonas donde no llovió, arrastrado por la riada, como Paiporta, decenas de muertos.
A tot això, Pedro Sánchez ha visitat avui València el dia que les diferents autoritats han començat a anunciar ajudes per agilitzar la reconstrucció. Enviada especial a València, Maria Núria Rebelle.
Sánchez ha dit que el govern espanyol no deixarà sols els valencians i es posaran tots els recursos disponibles tant de l'Estat espanyol com de la Comissió Europea. I acabem de saber que, segons ha confirmat l'alcaldessa de la Torre, una pedania de València, aquest matí s'han trobat 8 persones sense vida en un garatge d'aquesta pedania i una dona més també a casa seva. Per tant, 9 víctimes mortals més a afegir al balanç oficial que a hores d'ara encara no s'ha actualitzat.
Sobre el terreny, a la població de les zones més afectades li és impossible ara mateix qualsevol intent de tornar a la normalitat. Ho estan comprovant les enviades especials Montse Poblet i Maria Costa.
L'A3, l'autovia que uneix València amb Madrid, és un caos. Hi ha centenars de cotxes que van ser arrossegats per l'aigua i on a poc arriben policies i forenses per fer l'aixecament dels cadàvers. Aquest matí s'ha activat una alerta a tots els mòbils que hi ha a la província de València perquè la gent alliberi les carreteres i faciliti el pas dels equips d'emergència.
A un dels accessos de Paiporta hi ha un pont que travessa el riu Túria i han passat ja milers de persones que el fan servir com una via d'intercanvi de subministraments. Van fins a la València capital per comprar principalment aigua i és que la majoria de comerços i supermercats dels pobles més afectats o se n'han anat en orris per la força de l'aigua o bé els han saquejat.
Aiguats a banda, que ara ampliarem tota aquesta informació, la resta de l'actualitat del dia passa pels Estats Units i per la banca.
La campanya per les presidencials nord-americanes de la setmana que ve es trasllada avui a Nevada, on Kamala Harris i Donald Trump miraran de captar el vot llatí, mentre que pel que fa a la banca són notícia els bons resultats de CaixaBank, el Sabadell i el BBVA, amb uns beneficis globals de 13.000 milions d'euros.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui Vic es prepara per viure una nit històrica.
Rebrà l'Atlètic de Madrid en el partit de Copa i somien passar a la segona ronda. El partit el seguirem amb un tot cost especial des de Vic, que també seguirà el Sant Tirso espanyol, que es juga a la mateixa hora. La Federació Espanyola ha confirmat que s'ajornen tots els partits de primera i segona divisió d'aquest cap de setmana d'equips valencians, entre ells el València-Madrid. I Fermín, el migcampista del Barça, firmarà avui la renovació amb el club blaugrana fins al 2029.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb 5 vies ja tallades per inundacions a les Terres de l'Ebre, segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit. De la xarxa principal, C12 a Tortosa i N340 entre Amposta i la Ràpita es fan desviaments. També tallades 3 vies secundàries, TB-3401 entre l'Ampolla i l'Altebre, TP-3311 de la Sénia Santa Bàrbara i TB-3341 entre Caseres i Horta de Sant Joan. També hi ha cua a la C65 de Llagostera a Santa Cristina d'Aro i a P7 a Llinars del Vallès, direcció Girona. A l'àrea de Barcelona destaquem les cues compactes a la Ronda Litoral en tots dos sentits. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat, la línia R6 d'Igualada, tallada entre Piera i Igualada per un vehicle a les vies. Aturada la circulació de trens de Renfe a Campredó a Tortosa per acumulació d'aigua. Afecta trens entre l'Aldea i Tortosa. Fins les 3 es mantindrà tallada l'R17 entre Tarragona i Salou Porta Aventura. L'R16 redueix el servei al 50%. I també es manté tallada la via convencional de trens Madrid a Saragossa Barcelona pel descarrilament d'un tren de mercaderies perilloses a Mantillas, a Guadalajara. Això afecta els trens regionals.
Doncs ja veieu que la situació és molt complicada per efecte de les pluges, de les onades, del temps, perquè si sempre ens interessa la informació del temps, avui encara més.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I estem molt pendents especialment de les Terres de l'Ebre i les comarques de Castelló.
Sí, a les comarques de Castelló, l'àrea de muntanya, tenim registres que ja s'han acostat als 215 litres per metre quadrat. El Matarrany a Vall de Roure supera els 100 litres per metre quadrat. Entre la Sénia, Parc Natural dels Ports, etc., al voltant de 70-80 litres per metre quadrat, però plou amb ganes en alguns observatoris del Segrià, de la Ribera d'Ebre, del Priorat, fins i tot alguns racó de les Garrigues i, evidentment, Baix Ebre, Terra Alta i Montsià, però amb irregularitat. Per tant, precaució. Evidentment, aquesta pertorbació ha disminuït la seva intensitat i ràbia i virulència, però encara està activa i encara hem de vigilar en aquestes comarques més al sud, doncs, aquesta aigua, també al nord del País Valencià i al sud de l'Aragó.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 8 minuts de les 2. Les pluges torrencials s'acarnissen des de fa una estona, especialment amb les Terres de l'Ebre i amb les comarques de Castelló. La dana impacta amb força el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta o la Ribera d'Ebre. Els veïns han rebut una alerta per extremar la precaució i evitar desplaçaments innecessaris. Des d'emergències també reclamen allunyar-se de les rieres, dels torrents i els barrancs, que baixen plens d'aigua. La situació es pot mantenir especialment complicada durant 3 hores. Fa un moment, ho explicava a Catalunya Informació, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler.
Estem avisant de que en aquesta zona, en aquests moments i durant les properes 3 hores, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, també Ribera d'Ebre, en aquesta zona es preveuen precipitacions importants ara aquesta tarda, durant les properes 3 hores almenys, i ho anirem seguint.
Des de mig matí, la intensitat del temporal ha augmentat en municipis com ara Ulldecona, la Sénia o Santa Bàrbara. Aquí, a Santa Bàrbara, hi tenim el Jordi Barranca. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aturat en aquest punt perquè és on el mòbil ha començat a sonar amb aquest avís d'emergències que han llançat aproximadament cap a 2:15. És en municipis com aquest, però sobretot els veïns d'Ulldecona i molt particularment en el Sénia, on la intensitat de la pluja ha anat a més a partir de mig matí. De fet, en aquest darrer cas, és a dir, al cas de la Sénia, l'aigua ha entrat ja també en algunes dependències municipals. Victòria Almuni n'és l'alcaldessa.
Tenim alguns edificis municipals que ja tenen problemes d'entrada d'aigua, ja sigui per goteres o ja sigui doncs, perquè estan en un nivell inferior al del terra o tenim alguna inundació. No greu, però alguna. Lo poliesportiu, lo complex municipal, la biblioteca que té goteres.
Una aigua que ha entrat en alguns baixos de la capital labrenca de la ciutat de Tortosa. Els bombers estan treballant en alguns baixos d'algunes empreses que aquesta aigua hi ha entrat. Una aigua que també s'ha anat acumulant en diverses vies, dificultant la mobilitat tant en vehicle privat com també en transport públic. De fet, a tota la comarca de la Terra Alta ara mateix no hi ha servei de transport públic amb autobús i també hi ha restriccions en les línies que connecten l'interior d'aquesta comarca del Montsià amb tot el que és la zona als municipis del litoral. Uns municipis que porten les últimes hores en alerta, com és el cas de la Ràpita. Elena Caral n'és la tinenta d'alcaldia.
una mica per indicació dels tècnics vam decidir perllongar el tancament d'instal·lacions municipals i de les escoles al municipi de la Ràpita. Sabem que és una decisió complicada perquè el temps és molt canviant, les dades són molt volàtils i esperem que quedi tot en un ensurt. Sobretot són mesures preventives.
De fet, aquesta tarda no només els estudiants i alumnes de la Ràpita, sinó també tots els dels municipis de les comarques del Montsià, Alba, Gebre i Terra Alta no tindran escola. I és que el Departament d'Educació ha suspès fa una estona les classes per la previsió d'aquestes fortes pluges torrencials en les properes 3 hores.
I és que estem molt pendents en aquestes pròximes hores de la situació al Montsià, la Terra Alta i el Baix Gebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta vermella per perill màxim per pluja en aquesta zona. I a aquesta hora podem saludar la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Bona tarda.
Bona tarda.
Què hem d'esperar en les pròximes hores al sud de Catalunya?
Doncs estem pensant que probablement hi haurà pluja molt intensa i destaquem també intensitats importants, però sobretot plou sobre mullat. Per tant, són les acumulacions les que ens preocupen. Sobretot les acumulacions més importants es registren en zones boscoses del Parc Natural dels Ports, amb registres de més de 230 litres per metre quadrat des del passat dimarts fins ara. Però és que la previsió ens segueix indicant que al llarg de la jornada d'avui i també demà es podran acumular 100 litres més per metre quadrat al llarg de la jornada d'avui i 100 litres més probablement demà. Amb la qual cosa, com us deia, com que la intensitat de forma estones doncs pot ser intensa, però és que a més i tenim acumulacions importants, doncs hem cregut oportú des de tots els cossos d'emergències doncs, alertar la població.
Ens podem trobar en una situació a les Terres de l'Ebre similar a la que s'està veient al País Valencià aquestes últimes hores o no?
No, la idea és que allà la situació és excepcional i no estem parlant de registres tan quantiosos com allà, però sí que doncs, la població, malgrat no acumular-se tants registres importants d'aigua, doncs sí que són registres remarcables i que, per tant, la població pot veure's afectada i alertar, sobretot, doncs, a tothom que eviti riscos, que es quedi, doncs, si pot ser a casa, que eviti sortir a travessar carrers i lleineres, perquè amb un pont d'aigua doncs, el risc és molt, molt important.
Les comarques afectades, recordem-ho, són el Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre, alerta taronja, no vermella, la Ribera d'Ebre. Què han de fer les persones que viuen en aquestes comarques?
Doncs com et comentava, si es poden quedar a casa millor i evitar riscos de sortir a fora al carrer.
Molt bé, doncs aquesta és la insistència, a més, que tothom faci cas de les alertes, com per exemple el Jordi Barranc ens explicava que li havia sonat l'alerta a través del telèfon mòbil. Màxima precaució i sobretot aquesta tarda, si es poden evitar desplaçaments, s'han d'evitar perquè les riarades poden ser sobtades i la situació és molt perillosa. Gràcies, Sarai Sarroca, directora del Meteocat. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí a 2 minuts serà 1:15. Castelló demana també el confinament de la població pel temporal. Els veïns han rebut una alerta a mig matí demanant que es confinin a casa seva i que busquin refugi en llocs elevats. També s'han suspès les classes, una decisió envoltada de polèmica, perquè la decisió no ha arribat fins a mig matí, quan ja hi havia problemes a molts municipis per acumulació de grans quantitats d'aigua. L'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís vermell a Castelló i en algunes localitats l'acumulació d'aigua ja supera els 200 litres per metre quadrat. A les coves de Vinromà, a la Plana Alta, hi tenim un enviat especial. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Òscar. Aquí Protecció Civil ha enviat fa uns minuts un segon avís d'alerta, idèntic a l'anterior, demana que no se surti de casa i que en cas de ser fora, doncs anar a buscar cobert i zones altes per arrecerar-se. La circulació per carretera és molt complicada. Hem de dir que en aquesta zona veiem poc trànsit, per tant, s'estarien complint les recomanacions de Protecció Civil, però és que hi ha alerta vermella al nord i a la costa de Castelló i groga a l'interior i al sud. La Dana fa la sensació de que té un recorregut erràtic, perquè es reactiva, cauen xàfecs amb molt aparat elèctric, i aquí el riu Sant Miquel s'ha desbordat. L'aigua ha cobert l'ull del pont, però no l'ha sobrepassat. L'aigua nega sobretot en aquesta zona àrees de conreu i magatzems agrícoles que han quedat totalment malmesos. Els veïns de la zona feia dècades que no veien una crescuda així.
Això fa 30 anys que no s'havia vist mai la vida aquí, perquè no, normalment este riu sempre està tancat, no sempre està sec, no cau aigua mai, i ara és una locura, una barbaritat.
Home, nosaltres, jo mira, he d'anar a una granja allà baix que no he estat de nit i que no he pogut anar, ara per així el guàrdia civil l'hem de deixar passar, perquè vinc d'un altre i he tingut d'agarrar el tractor, que aquells camins passaven un metro d'aigua.
Si bé la crescuda del Sant Miquel no preocupa per afectacions a habitatges, sí que preocupa perquè l'aigua està malmetent els pous que abasteixen el municipi. Irma Povedano és l'alcaldessa de les Coves de Vinromà.
Els pous que abasteixen d'aigua potable a la població i als masos estan a l'altra banda del riu i ara no podem accedir. I el que ens estan indicant és que hi ha fallos de talls elèctrics i llavors no sabem en quin punt està el depòsit, si n'hi ha prou o no n'hi ha prou, i el perill és tant que baixa de tot el depòsit i entra aigua a les tuberies, llavors estaríem dos o tres dies sense aigua.
L'aigua continua caient amb força aquí a Castelló. Es preveu que l'episodi s'allargui tota aquesta tarda.
Aquesta tarda, doncs, l'atenció a les comarques de Castelló i a les Terres de l'Ebre, a Catalunya. A la resta del País Valencià, els equips de rescat treballen intensament per buscar desapareguts. I a la Torre, a prop de València, l'alcaldessa ha confirmat que avui han trobat els cossos de 9 persones, 8 d'elles en un mateix garatge. Per tant, el balanç de víctimes s'enfilaria ja per sobre del centenar. El Ministeri de Defensa ja advertia aquest matí que encara hi havia molts punts on no s'havia pogut accedir i on podria haver-hi persones atrapades. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat avui a València, on ha anunciat ajudes i la declaració de zona catastròfica de tot el País Valencià. I el president autonòmic, Carlos Mazón, ha anunciat una partida de 250 milions d'euros per ajudar els afectats. Anem al centre de control d'emergències a València, allà hi tenim la Maria Núria Rebelle. Bon dia.
Hola, bon dia. Sánchez ha assegurat que no deixarà els valencians sols i que tant la Comissió Europea com l'Estat espanyol ja s'han posicionat per donar a Espanya tots els recursos disponibles.
Solidarizarnos de nuevo con las víctimas, con sus familiares y trasladar también el compromiso del Gobierno de España y de todas las unidades que pertenecen al Sistema de Protección Civil Nacional, nuestro compromiso por tierra, mar y aire, por todos los medios, el tiempo que haga falta, con todos los recursos posibles para encontrar ahora mismo a las personas desaparecidas.
Ara, com deies, la prioritat és trobar els desapareguts i estar al costat de les famílies. Sánchez ha assegurat que el govern espanyol no escatimarà amb mitjans. Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, ja ha anunciat a primera hora del matí ajuts per valor de 250 milions d'euros que ha desglossat així.
Seran ajudes de dinero a los afectados, insisto, sin papeleos, para rehacer su vida, según el caso y las diferentes realidades de cada uno. Insisto, desde los que tengan simplemente que limpiar, a los que hayan tenido pérdidas materiales, recuperar enseres, comprar mobiliario, electrodomésticos, etc. Ahí las ayudas mínimas por afectados serán de 6.000 euros.
També es concediran ajuts socials, préstecs a interès zero i es contemplaran deduccions fiscals. El 112 valencià ha emès aquest migdia un avís per tal que els ciutadans no circulin per les carreteres de la demarcació perquè, si no, no s'ajuda als equips d'emergències. Dir que ara mateix, al contrari del que passa a les Terres de l'Ebre i a Castelló, aquí fa molta calor i sol que ajuda a que s'estigui ja una mica escalfant el fangar que és el País Valencià.
I és que més de 100 carreteres a tot el País Valencià continuen afectades per la Dana, entre les quals les autovies A3 i A7, les vies de més capacitat. Els equips d'emergència busquen víctimes entre els milers de cotxes que es van veure arrossegats per l'aigua. Ho han comprovat en primera persona els nostres companys Martí Cuní i Montse Poblet.
Bon dia. Almenys en 60 quilòmetres, els que hem fet des de València fins a Xiva, no hi ha lloc que se salvi. El desastre és d'unes dimensions enormes. L'A3, l'autovia que connecta València amb Madrid, està oberta, però hi ha centenars, per no dir milers, de cotxes arrossegats per l'aigua, on a poc s'acosten policies i forenses per veure si ha quedat algú atrapat a dins. A l'alçada de Godelleta ens demanaven pas per retirar cadàvers.
Vien hacia la derecha, por favor.
Perdón?
Que se vayan hacia la derecha, si pueden, por favor. Tenemos que pasar por cadáveres.
Els vorals, canyes, brossa, palets, quilòmetres de camions esperant que els permetin continuar el seu trajecte, però a les 12 del migdia ha saltat un avís a tots els mòbils que estan a la província de València perquè la gent alliberi les carreteres i faciliti el desplaçament dels equips d'emergència. Hem aconseguit arribar fins a Xiva, un poble al costat d'un torrent que, segons els veïns, s'ha multiplicat per 3. L'aigua ha arrencat literalment les façanes posteriors de les cases que hi ha a la llera. Es veu tot, els vàters, els mobles, les cuines, està tot al descobert. Ella, que va viure la tempesta atrapada a l'A3 a dins del seu cotxe, ara mira horroritzada com li ha quedat el poble.
Bueno, no hay pueblo.
el suelo se ha levantado, está todo, bueno, levantado, hundido, el barranco ha arrastrado casas que están en peligro de derrumbamiento, que son estas de aquí, que puedes ver tú, un puto desastre.
Porten més de 24 hores sense aigua ni llum i aquí tampoc ha vingut ningú per portar-ne.
Ya estamos tres días comiendo pan. Se acabó el pan. Ahora vamos a ver si encontramos pan. No hay agua.
Siempre en casa hay
agua. No hay luz, no hay teléfono. Nada.
A la sortida del poble, una nova acumulació de cotxes a la carretera. Potser n'hi ha una cinquantena amuntegats uns a sobre dels altres. I hem vist la Guàrdia Civil i els forenses, senyal que hi poden haver més cadàvers.
I és que centenars de persones creuen els accessos que han aguantat entre València i les poblacions afectades per anar a buscar subministraments. És el cas de la localitat de Paiporta, un dels municipis més afectats per la Dana, on hi hauria hagut com a mínim 40 morts. Enviats especials José Antonio Muñoz i Maria Costa.
48 hores després del pas del temporal i sense encara digerir el que ha passat...
Es que esa calle de ahí...
Por aquí dice que hay mucho más.
Centenars de veïns de Paiporta, La Torre i Picanya han decidit deixar d'esperar i anar fins a València capital. Estan travessant un pont que connecta les dues bandes del riu Túria. Milers de persones hi estan passant des de primera hora del matí, sense parar, i la passarel·la s'ha convertit en una filera de formigues. És un canal d'intercanvi, sobretot de menjar. La majoria que hi passen són famílies amb fills, famílies que van carregadíssimes amb bosses d'aigua i de productes bàsics que se'ls han acabat a casa i d'altres persones que caminen soles, enfangades fins a dalt i amb botes i amb la pala literalment a l'esquena.
Duc un foguer per enganxar la botella de butano perquè el gas ciutat, la llum, des de que passava fa 48 hores no tenim ni llum, ni gas, ni res, està tot desfet. Pareix una zona de guerra.
Y nada, hemos cruzado para poder coger agua, leche y pan, lo imprescindible. Un desastre porque yo, gracias a Dios, solo he perdido un coche, pero gente que conozco ha perdido mucho, y inclusive familiares.
I quan tornava a sonar l'alarma d'emergències, els que travessaven seguien caminant sense pràcticament ni emmutar-se. N'hi ha hagut alguns que, per anar per feina, han agafat directament el carretó de la compra i l'han passat d'un cantó a l'altre.
Llevamos dos días sobreviviendo, porque ni agua hay. Con el carro agua y los primeros alimentos que hemos podido conseguir.
I és que molts supermercats i comerços de les zones on el temporal hi ha fet estralls o bé estan negats d'aigua ja des d'ahir o bé ja no queda res a les prestatgeries perquè els han saquejat. Hi ha cares llargues, tristes i molt cansament i sobretot indignació per la falta d'informació.
Doncs és la situació al País Valencià, però és que a Castella-La Manxa i Andalusia la Dana també ha deixat morts, 3 en total. A l'Etur, a la província d'Albacete, aquest matí s'ha reprès la recerca de 5 persones més que estan desaparegudes des de fa 2 dies. Dues persones van ser trobades sense vida, una a l'Etur i l'altra a Mira, a la província de Conca. Aquests van ser els dos punts més afectats pel temporal a la comunitat de Castella-La Manxa, on ahir es van registrar 154 incidències. A Andalusia també ha mort una persona a Màlaga, una de les dues províncies més afectades pel temporal, juntament amb Cádiz. I mentrestant, creixen les crítiques per la gestió de la tragèdia al País Valencià. El govern espanyol i el Partit Popular, però, se'n reparteixen les culpes. La Generalitat Valenciana i el Partit Popular n'intenten responsabilitzar el govern de Pedro Sánchez i l'acusen d'haver avisat massa tard de la magnitud del temporal. Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, n'ha culpat l'Agència Estatal de Meteorologia.
Se van trasladando en modo avisos y, en su caso, en modo alertas, todas y cada una de las previsiones que va haciendo EMET. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada.
Però l'executiu de Pedro Sánchez comença a assenyalar el president valencià per haver enviat les alertes massa tard. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Mazón assenyala el govern espanyol i també ho ha fet Alberto Núñez Feijóo, que avui ha anat a València a fer costat al president valencià.
Un president autonòmic gestiona en funció de la informació que recibe. Són informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del gobierno central.
Però el govern espanyol recalca que la EMET va activar l'avís de màxim perill a 7:45 del matí de dimarts i fins a les 8 del vespre no es van enviar les alertes massives als mòbils. Fer-ho depèn en exclusiva de les autoritats valencianes i la Moncloa diu que s'haurà d'investigar si Mazón ho va fer tard. La ministra de Defensa, Margarita Robles, però diu que ara i primer toca ajudar els afectats.
La gente no entiende que en este momento pueda haber una controversia política. Cada uno sabe perfectamente lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. i cada uno tiene que hacer una autocrítica.
Compromís reclama responsabilitats a Carlos Mazón. Segons el senador Enric Morera, ha d'acabar els tribunals.
Això s'ha de judicialitzar i s'han de dirimir les responsabilitats. És tan increïble este senyor, el president de la Generalitat, que ha borrat el vídeo en el que deia que no anava a passar res i que les pluges havien acabat.
I fins i tot avui el president manxec, el socialista García Page, sempre crític amb el govern espanyol, ha defensat la previsió del temporal i ha recordat que el president valencià va desmantellar la unitat d'emergències.
I en tot això, el cap de climatologia de l'AEMET al País Valencià, José Ángel Núñez, ha recalcat avui al matí de Catalunya Ràdio que els avisos es van fer amb dies d'antelació, però ha admès que caldrà revisar què ha fallat perquè els avisos no van arribar a temps als ciutadans.
Siento que nuestro mensaje no ha llegado a la ciudadanía, pero esto no puede volver a suceder. Tenemos que examinar todos los protocolos, todo lo que ha fallado. Muchos muertos en zonas donde no llovió, arrastrado por la riada.
I mentrestant, la Intersindical Valenciana denunciarà les empreses que, malgrat la tempesta, van fer anar a treballar els seus empleats o que, segons diuen, els van obligar a acabar la jornada laboral en comptes d'evacuar-los, Jordi Canal.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Beatriu Cardona, ha explicat que estan recopilant tota mena de situacions de risc viscudes pels treballadors per portar-les a la justícia.
Moltes són conscients que quasi perden la vida per anar a la feina i que moltes han perdut la vida per no perdre la feina. Aleshores, nosaltres també, com a sindicat, doncs amb aquests testimonis, resguardant sempre l'anonimat de les persones treballadores, emprendrem mesures legals segurs.
Cardona explica casos de treballadors que no es van assabentar de res perquè no poden portar mòbil en horari laboral i l'empresa no els va comunicar les alertes. Es van trobar atrapats al lloc de treball i com que van fallar les comunicacions sense poder avisar les famílies de la seva situació. La portaveu de la Intersindical cita empreses com IKEA, Mercadona, Cinesa, Inditex i Secotec, però també diu que hi ha moltes altres empreses i fins i tot l'administració valenciana on es van viure aquesta mena de casos. També s'ha referit a Glovo, que tenia repartidors treballant enmig de la tempesta i en aquest cas ha criticat també que hi hagués clients fent comandes.
I més efectes de tot aquest temporal, l'AVE entre Madrid i València no circularà com a mínim fins d'aquí a 3 setmanes. És la previsió del ministre Òscar Puente, que també ha reconegut que la situació de Rodalies al País Valencià és gravíssima. L'Euromet, el tren que uneix Barcelona i València, de moment no circula, però és per la previsió de mal temps i la restricció de mobilitat. Per tant, quan passi aquest episodi de pluges, en teoria, si no està malmesa, la infraestructura podrà reprendre el camí. I abans de la publicitat, expliquem que l'últim episodi de pluges i les precipitacions de les últimes hores han permès un canvi de tendència en els embassaments catalans, que ja estan al 30% de capacitat de mitjana i trenquen així l'evolució decreixent de l'estiu per situar-se a nivells similars als que teníem el mes de maig. És el que diuen les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, Purificació Barcelona.
Sí, l'increment més important s'ha vist en el sistema Ter Llobregat, sobretot en el pantà de la Baells, però també amb increments significatius al sistema Ter, com ha confirmat Xavier Duran, portaveu de l'ACA.
En el que seria el sistema Ter, tot i que les aportacions han estat més reduïdes, sí que també s'està notant un increment de reserves i això està fent que, de manera conjunta, el sistema Ter Llobregat estigui pujant de reserves i avui se situï al voltant del 32% de la seva capacitat amb 196 hectòmetres cúbics.
També pugen les reserves als embassaments del nord, fins i tot el de Darnius-Boadella, tot i mantenir-se a un nivell força baix. Al sud, Mequinensa i Riba-Roja ja arriben al 90 i al 94%, respectivament, i pantans més petits també comencen a notar discretes millores al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La millor situació la manifesta el pantà de Margalef, una de les reserves d'aigua més importants del Priorat, que aquests dies s'ha omplert. I s'espera que la tendència vagi a més per l'efecte de rius i aqüífers. Tot i això, des de l'ACA recorden que encara estem en situació de sequera i que, per tant, cal mantenir l'estalvi d'aigua.
Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. És tota la informació sobre aquest episodi de pluges, aquesta dana, que ara ens té molt pendents de les comarques de Castelló i de les Terres de l'Ebre. A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a afrontar la situació creada i quina és la previsió per aquesta tarda i les pròximes hores. Ara, però, fem una pausa i de seguida altres notícies que no tenen a veure amb aquesta dana.
Catalunya Migdia.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. On compren els professionals. Obramat.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascor i Allianz.
Vila Borghese, les catacumbes, la Via Àpia, el Circ Imperial.
Dilluns 4 de novembre, la Filarmònica de Luxemburg i Gustavo Gimeno ens traslladen del Palau de la Música Catalana als racons i festivitats de Roma amb la música de Respighi.
Un viatge fascinant que completa Denis Kozukin i els ritmes de jazz, charleston i blues del concert per a piano de Gershwin.
Entrades a palaumusica.cat.
L'Albert era la meva parella. Vivíem junts a Vilassar de Mar i ha estafat desenes de dones.
Una increïble història real.
Ell deia que era model.
Ens feia passar per advocat, per inversor.
Eres una mona, cariño. Me tienes robado el corazón, de verdad.
Els estafadors són camaleons.
Qui m'havia ficat a casa?
L'estafador de l'amor.
Disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Passant 2:02. La batalla electoral dels Estats Units es trasllada avui a Nevada, on els dos aspirants faran mítings per seduir el vot llatí. La fragmentació de la societat per buscar determinats públics és una estratègia habitual dels candidats. En el cas religiós, el vot cristià evangèlic és un dels motors dels republicans als Estats Units, i això és molt evident en estats clau en aquestes eleccions, com ara Geòrgia. En l'última setmana de campanya, tant Donald Trump com Kamala Harris l'han visitat, i tots dos han inclòs a l'agenda trobades amb líders religiosos. Enviada especial a Cordell, a Geòrgia, Cèlia Cernades.
Hola, bon dia. A Cordell, una petita localitat de la Geòrgia rural, s'alça una església a cada cantonada. Esglésies baptistes, metodistes... J.D. Scarborough, de 78 anys, surt d'assistir al servei religiós vestit de forma impecable, amb americana, pantalons i barret blanc. És un fervent trumpista i defensa que els Estats Units s'han de tornar a alinear amb els preceptes divins.
Crec que necessitem un lideratge fort, necessitem un exèrcit fort, necessitem tancar les fronteres, necessitem menys avortaments al món. Cada any 93 milions de nens són assassinats per les seves mares. I crec que aquesta nació sencera ha de canviar i tornar els preceptes que Déu va establir per a nosaltres.
Scarborough és un dels evangèlics blancs que constitueixen la base electoral més fidel de Donald Trump a Geòrgia. Més del 90% li van donar suport al 2020, malgrat que Joe Biden guanyés finalment l'estat per només 12.000 vots de diferència. Geòrgia forma part del que s'anomena el cinturó de la Bíblia del sud-est dels Estats Units. Les esglésies són lloc d'oració i articulen les comunitats, també les afroamericanes. Al barri més pobre de Cordell, la Faith entra a l'església Belachland amb una Bíblia a la mà.
Prego perquè Déu ens envia el líder adequat. No votaré ningú perquè sé que Déu ens enviarà la persona adequada. Confio en ell.
Aquest 2024, moviments ultraconservadors com la coalició Fe i Llibertat s'han mobilitzat per buscar suports a Trump a més de 5.000 esglésies de Geòrgia, on la llei d'avortament, per exemple, és una de les més restrictives dels Estats Units.
I de tornada cap aquí, l'acord entre el PSOE, Junts per Catalunya i el PNB per allargar fins l'any 2027 l'impost a la banca i, en paral·lel, el fet que decaigui el de les energètiques ha coincidit avui amb la presentació de resultats de Repsol, CaixaBank, el BBVA o el Sabadell, que, lògicament, s'hi han pronunciat, Laia Ortega.
Doncs sí, fins al setembre CaixaBank ha guanyat 4.200 milions d'euros, un 16% més, el BBVA 7.600, un 28% més, i el Sabadell 1.300, gairebé un 26% més. Sobre l'impost a la banca, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, manté que tots i els retocs que s'hi han introduït, després en parlarem, serà perjudicial per l'economia perquè frenarà el crèdit.
Yo creo que no es bueno desincentivar la concesión de crédito, porque todos sabemos que si hay más crédito, la economía crece más, las personas pueden atender mejor sus necesidades, las empresas pueden desenvolverse, invertir, les vamos a poner, sin duda, un desincentivo a crecer en el crédito.
Gortázar, per cert, ha deixat clar que la sortida de Goyri Golzarri de l'entitat no comportarà cap canvi pel que fa a la seva seu, que es mantindrà indefinidament a València. El BBVA també ha carregat contra l'impost el seu màxim responsable, Onar Gens, insisteix.
Més enllà del fet que és dolent per a Espanya, el disseny té deficiències perquè és anticompetitiu i discriminatori.
Les patronals de la banca i les caixes d'estalvi avisen que, si cal, aniran als tribunals per frenar-lo.
Més contents estan a Repsol, amb la supressió de l'impost de les energètiques.
El seu conseller delegat, Josu Jonimaz, ha dit textualment «The problem is over», el problema s'ha acabat. Per tant, les inversions que estaven en joc a Tarragona, al complex petroquímic, tiren endavant, ho ha dit en una conferència amb inversors.
Aquesta decisió positiva que vam veure ahir ens permet tirar endavant les inversions industrials que tenim previstes a Espanya. I estarem totalment centrats en els preparatius d'aquesta inversió per assegurar que s'executa amb èxit en un futur proper.
L'abaratiment dels combustibles, la baixada dels marges a les refineries, ha passat factura als resultats del grup, però, i fins al setembre, la petroliera ha guanyat 1.800 milions, un 36% menys que fa un any.
Dèiem, Laia, que l'acord del PSOE amb Junts i amb el PNB per mantenir l'impost de la banca hi ha introduït alguns retocs que a més són substancials.
Sí, es cobrarà fins al 2027 i en comptes de gravar els beneficis extraordinaris de les entitats s'aplicarà el marge d'interessos i les comissions. Serà progressiu de l'1 al 6% en funció dels ingressos i s'acompanyarà d'una deducció del 25% a l'impost de societats i d'una altra deducció extraordinària en cas que pateixin un descens sostingut de la rendibilitat. El PNB ha pactat incloure'l en el concert basc, però hi ha altres mesures fiscals que també s'han acordat. Per exemple, que s'augmenti un punt l'IRPF a les rendes de capital superiors als 300.000 euros, que pagaran el 29%, que se suprimeixi la bonificació al dièsel i que s'incrementin els impostos al tabac, incloent-hi els vapejadors. De tot plegat, se n'ha felicitat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ha aprofitat l'ocasió per llançar un dard a Salvador Illa.
Hem aconseguit salvar inversions a Catalunya, salvar llocs de treball a Catalunya i també hem aconseguit evitar que pugi la factura dels ciutadans de Catalunya. També hem aconseguit rebaixar els impostos estalviant en més de 2.500 milions d'euros per la butxaca dels ciutadans de Catalunya. Estem fent allò que mai farà el senyor Illa, perquè n'hi ha alguns que prioritzen l'estat espanyol, mentre nosaltres el que prioritzem és Catalunya i els ciutadans de Catalunya.
En qualsevol cas, tots aquests canvis, inclòs la permanència de l'impost a la banca, necessiten l'aval del Congrés i tant Sumar com Esquerra i Bildu, ara com ara, s'hi oposen. La votació serà a mitjans de novembre i serà llavors, per tant, quan sortirem de dubtes.
2:15 de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Et convidem a conèixer espais increïbles.
Nova sabateria esportiva, nova botiga de muntanya, nou espai de roba de gimnàs per dona.
Més marques de roba, de complements, d'accessoris, més tennis, més bàsquet, més pàdel.
I un nou concepte molt exclusiu, com ara l'Sneaker Room.
Benvinguts al nou món d'esports del Corte Inglés a Plaça Catalunya.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
A partir de dilluns, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I amb Francesc Garriga, amb Cèlia Cernadas, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Ferrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Arriba a Barcelona el musical basat en el best-seller El Médico de Noah Gordon. Amb llibret de Félix Amador i música d'Ivan Macías, el muntatge ha estat a Madrid durant dues temporades i ara es podrà veure al Teatre Apolo fins al mes de març. Marta Vives.
Si sou dels que us vau comoure amb la història de Rob Cole, el jove orfe anglès que a principis del segle XI fa un llarg viatge per esdevenir metge, ara teniu l'oportunitat de veure'n aquesta versió que arriba a Barcelona després de dos intents fallits a causa de la pandèmia. Un musical que compta amb la benedicció del mateix autor Noah Gordon, tal com ha explicat Ivan Macías, el compositor de les cançons.
I el conocía los pasajes de su libro solo con la música, ¿no? Y él sabía perfectamente el capítulo del libro que estábamos tocando y exclamaba, estoy oyendo mi libro.
La gran producció de Bion, que ja van portar a Barcelona La historia interminable o Tiempo de costures, compta amb un repartiment de 22 intèrprets, entre els quals els catalans Sergi Albert.
Doncs perquè el nostre protagonista, que és en Rob Jeremy Cole, farà un viatge fins a Pèrsia, on trobarà el maestro Vicena, que li ensenyarà a disfrutar de la vida, a curar els malalts, i és el que la part més important, perquè quan després, quan ho rep el públic, es pugui emocionar, no?
El Médico, que ja ha fet 800 funcions, farà temporada al Teatre Apolo, de moment, fins a principis de març del 2025.
I d'un musical al cinema.
It was last October. It was raining.
Això és Jurado número 2. S'estrena avui i podria ser l'última pel·lícula de Clint Eastwood. Amb 94 anys, no és clar que pugui tornar a rodar i, per tant, aquest seria el seu adeu al cinema. És una de les novetats destacades d'una cartellera que avança les estrenes a dijous perquè demà és festiu. Marc Garriga.
Jurado número 2 és un molt bon thriller judicial amb aires a 12 homes sense pietat, però amb un afegit moral molt intel·ligent que ajuda a reflexionar sobre els objectius de la justícia, perquè el protagonista és un jove que descobreix durant un judici en què fa de jurat que ell podria ser el responsable del crim que s'està jutjant. Nicholas Hoult és l'actor protagonista i l'acompanyen Toni Collette i Kiefer Sutherland. I altres estrenes destacades de les que ja hem anat parlant els últims dies, com la meravellosa Anora, Palma d'Or a Canes, la sorprenent Escape de Rodrigo Cortés, Mario Casas, la potent Salve Maria de Marc Coll, que ve de triomfar a la Seminci de Valladolid, la comèdia romàntica Jo no soy esa de Maria Ripoll, rodada a Barcelona, i la tercera part de la saga Terrifier, que protagonitza el pallasso Art. Per als més petits, arriba la cinta d'animació infantil alemanya Eli i el seu equip de monstres, doblada al català.
I una última cosa, el director nord-americà Gary Haswitt ha creat en viu un documental generatiu sobre el músic britànic Brian Eno, al Festival Inèdit de Barcelona. Haswitt fa servir un programari que crea seqüències i transicions de forma automàtica i així cada visionat és únic. Barcelona, Marc Ruiz.
Gary Haswitt està especialitzat en produccions sobre disseny i arquitectura i des de 2017 col·labora amb Brian Eno, que ha treballat en el concepte de música generativa ja des dels anys 70. Per crear el documental generatiu, Haswitt fa servir un programa que seqüencia escenes i crea transicions a partir de centenars d'hores de rodatge i de música. Aquestes seqüències enllacen les entrevistes que Haswitt ha fet al compositor i que el director tria i selecciona en cada projecció. A través de converses i imatges històriques, veiem com Eno entra a Roxy Music perquè tenia un sintetitzador que ningú no sabia tocar, com feia servir cartes per crear música generativa amb David Bowie, com guia U2 durant la creació d'In the Name of Love, o com introdueix l'afrobeat a Talking Heads. Es veu superat per Divo o crea la música ambiental el 1978 amb el disc Ambient One, Music for Airports. I mentre el programa genera fragments visuals, descobrim què significa per ell la música i com un dels principals compositors, músics i productors que ha fet avançar la música moderna els últims 50 anys concep la composició com la creació de petits universos on li agradaria viure.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui Vic es prepara per viure una gran festa del futbol.
Avui a les 7, Vic Atlètic de Madrid, partit de la primera ronda de la Copa, que viurem en directe a Catalunya Ràdio amb un tot cost especial.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Els partits de Copa van portar alegries a alguns clubs catalans, com l'Olot, el Sant Andreu i l'Europa, i de seguida ho repassem, però avui qui intentarà viure una nit històrica serà el Vic. Rep l'Atlètic de Madrid, de Griezmann, del Cholo Simeone, i des de fa dies el club i Vic treballen per tenir-ho tot a punt. Més de 6.000 persones podran acompanyar l'equip i també serem Catalunya Ràdio, Montse Mir.
El partit d'avui, com va dir fa uns dies el president de la Unió Esportiva Vic, Ignasi Puig, és el més important pel club al segle XXI, i l'expectació, no cal dir-ho, és elevadíssima. Des del mateix moment que van quedar emparellats amb l'Atlètic de Madrid, l'equip, igual que l'afició, ha viscut dies frenètics amb la voluntat de fer un bon paper al camp i també la de condicionar l'Hipòlit Planàs per acollir aquest enfrontament. Ramon Carrascal, el tècnic, ha convocat tota la plantilla, fins i tot el lesionat Juli Berenguer, i assegura que saben contra qui juguen i que no tenen res a perdre. Ahir, el Tot Costa va explicar què dirà als jugadors a la xerrada prèvia al partit.
De futbol ja ho hem treballat, avui ho acabarem de matitzar, però segur que serà algun aspecte això, però sobretot que no es tallin els jugadors, perquè crec que és el somni que tenien des de petit poder disputar un partit així, i el pitjor que podien fer és que es tallessin i que no deixessin de provar coses. Per tant, crec que anirà per aquí.
Els jugadors del Vic estan convocats a les 5 a l'estadi, un estadi que s'ha ampliat amb una graderia suplementària i avui acollirà més de 6.000 espectadors. El club recomana als aficionats que hi vagin amb temps i que segueixin el pla de mobilitat establert.
Doncs aquest Vic Atlètic de Madrid, que el seguirem amb un Tot Costa especial des de l'estadi del Vic a les 7 de la tarda amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, i un programa on, evidentment, seguirem també el partit de l'Espanyol. Perquè l'Espanyol s'enfronta al modest equip del Sant Tirso, però que avui jugarà com a local a l'estadi de Riazor, a la Corunya, i vaja, un partit on tot el que no sigui superar l'eliminatòria seria una sorpresa per l'Espanyol, Sergi Andreu.
Sí, absolutament, Laia. Hi ha una diferència abismal entre els dos equips. El Sant Tirso és un equip petit, jove, de la preferent gallega, és a dir, de la sisena categoria estatal, on cap dels jugadors viu del futbol. De fet, la majoria són estudiants i, per tant, no hi ha marge per l'error. Manolo González, que ja ha viscut partits d'aquests des de l'altre costat, per exemple amb el Badalona, però adverteix de la situació.
Són partits raros, perquè com no entres bien al partido, com no entres enchufado, al final passen coses. Nosotros hemos tenido yo la suerte de eliminar al Getafe, de casi eliminar a Granada, de a doble eliminatoria jugando en la Romareda, casi eliminar al Valencia, que quedó campeón de Copa del Rey con el Ebro. Partidos donde el punto de motivación es muy importante y tenemos que salir a defender una camiseta y hacer un buen partido, no ganar, hacer un buen partido además.
Manolo González, que avui farà un equip ple de jugadors poc habituals. De fet, ha deixat a Barcelona Calero, Cumbula, Grajera, Jofre o Fortuño. I s'han portat tres jugadors del filial que molt probablement avui tindran minuts. Bausa, Català i Almansa.
I el Girona ahir va superar sense problemes la primera ronda de la Copa després de guanyar clarament l'Extremadura, però novament les lesions han tornat a passar-li factura. Aquest cop ha estat Jan Juma qui no va poder acabar el partit. Un triomf, per tant, que podríem dir, Eduard Solà, que deixa un regust agredolç.
La cara, la classificació, sense problemes i sense haver de forçar la màquina, i la creu una altra lesió. Els primers minuts, en aquest cas, ahir li va tocar a Dan Juma, que va sortir del camp a llitera i semblaria que la lesió és important. I veurem com acaba Misojoy, que només va jugar la primera meitat, i Michel va desvetllar que tenia problemes físics al descans i que per això no va sortir a la segona meitat. Un altre partit Mitchell va haver de parlar de lesions.
En el caso de Gabriel no lo sabemos porque él también es un chico que no se conoce mucho, no ha tenido muchos problemas. Claro, es un chico de 19 años que acaba de llegar, no entiende mucho el idioma. Bueno, no entiende el idioma. Hay que hacerle pruebas, porque él no hablaba de pinchazo, pero sí hablaba de que le impedía sprintar. De aquí al sábado quedan 72 horas menos, porque jugamos a las 4 de la tarde. Será difícil, pero vamos a ver. Entonces, y Dan Juma sí que pinta un poco peor, en el sentido de que él sí que dice que ha notado un pinchazo.
Brian Hill de seguida va marcar molt aviat, ja a la segona meitat, 2 gols del macedoni Miovski. Els primers que fa com a jugador del Girona, un de cap i l'altre amb el peu i un altre d'Arnau, van situar un 0-4 molt i molt contundent davant un Extremadura de tercera ref que no va oferir resistència. Va tornar Brian Hill, l'equip comença a preparar avui mateix el partit que jugarà dissabte a la Lliga contra el Leganés.
I amb aquesta victòria del Girona van ser 5 de 7, podríem dir, pels equips catalans a la jornada i de la Copa. Només el Lleida i el Badalona Futur van quedar eliminats en una nit de somriures, a banda dels del Girona, també i sobretot per equips més modestos com l'Europa, el Nàstic, l'Olot i el Sant Andreu, Marcos García.
L'Europa va deixar fora per sorpresa l'Albacete, 2-1, i a Catalunya Ràdio ho vivim així.
I ara sí, i ara sí! Europa 2, Albacete 1. L'Europa que guanya 2-1 a l'Albacete, sorpresa major.
Mireu el Sergi Camps com xalava, va perdre fins i tot la veu, que se li trencava en algun moment. Adai Benítez, tècnic gracienc en aquest tot gira especial de Catalunya Ràdio.
Tindrà la personalitat de jugar contra un equip de superior categoria, jo crec que ho hem fet durant 80 minuts. Ells també s'han quedat amb un menys. No vull treure mèrit als jugadors, però això iguala una mica les forces, però no hem tingut por.
Però les sorpreses no acabaven aquí. L'Olot es va imposar els penals al Còrdoba. Empat a 1 en els 90 minuts, però també la pròrroga. I els penals, el Xevi Soler ens ho explicava així.
L'Olot classificat per la segona ronda de la Copa. Eliminant els penals a un segona divisió. Ho celebra des d'un córner la plantilla de l'Olot.
I és que el gol final i decisiu va ser el de l'Olot en aquest final, que era un 3-2 definitiu. Els penals protagonisme del porter dels Garrotxins, Pol Ballester.
És molt psicològic, has de ser fort de ment, has de pensar que pots no parar els quatre primers i l'últim parar-lo i donar la victòria. És molt de força de ment i també jugar una mica amb el rival.
I el Sant Andreu també serà la segona eliminatòria d'aquesta Copa. Es va desfer del Mirandès 2-1, Francesc Ripoll, narrador de Catalunya Ràdio.
L'hem fet molt grossa! El Sant Andreu elimina el Mirandès, equip de segona divisió, i el Narcís Sala, que tornarà a viure una nit màgica de Copa.
Quina nit van viure ahir desfermat. El tot gira, eh?
Sí. Toni Paredes, com no, autor del gol decisiu d'aquest Sant Andreu, rematava la nit així.
Teníem un missatge dels meus amics de has de marcar, que és el teu dia, bim-bam, i estic supercontent, i a sobre, a part, és el primer gol que faig al Gol Nord, a l'afició, i que millor dia.
El Nàstic va guanyar a domicili 1-2 sobre l'Eivissa, Illes Pitiuses, 0-4 del Girona al camp de l'Extremadura, ara ho explicàvem amb l'Eduard, això sí, amb el peatge de lesionats, també en parlàvem amb l'Eduard, en contrast, el Badalona Futur no segueix a la Copa, 0-2 contra l'Osca, i també va caure el Lleida, 1-3 contra el Baracaldo.
El temporal d'Anna està afectant les competicions esportives i us ho estem explicant des d'ahir. La Federació Espanyola ha confirmat fa tot just una estona que suspèn el València-Real Madrid de dissabte i també la resta de partits, Marcos, que s'havien de jugar aquest cap de setmana al País Valencià.
A primera s'ajorna en aquest València-Madrid, com dius, i també el Villarreal-Rayo Vallecano, a segona Castelló-Ferrol, el Denc, Osca i Llevant-Màlaga. A la Lliga Femenina també ajornats el València Deportivo i el Real Madrid Llevant. A la Copa, el jove espanyol Real Societat avui s'afegeix a les suspensions d'ahir, recordem-les, per la València, Pontevedra Llevant, Egea Hércules, Manises Getafe, Chiclana Osasuna i Xerès Ceuta. Tots aquests partits, 7 en total, es mouen a la setmana vinent. Què passa amb bàsquet? Doncs que el València Femení suspèn el partit de demà a la Fonteta contra l'Euskotren. Sobre el que hauria de passar o no passar aquest cap de setmana, ens ha cridat molt l'atenció en roda de premsa avui l'entrenador de l'Uni Girona, Robert Íñiguez.
Me llego a plantear que igual habría que suspender todos los partidos de fin de semana. Sinceramente, he llegado a pensar que igual habría que hacerlo. No entiendo por qué eso jugaron ayer los partidos de Copa del Rey de Fútbol, por ejemplo. Como deportista, no lo veo correcto.
És una reflexió aquesta, Roberto Íñiguez, interessant. És a dir, no només suspenguin els que afecten aquella zona, suspenguin tothom perquè no estem per jugar. La Federació Espanyola Bàsquet, de moment, ha ajornat tots els partits del cap de setmana del País Valencià. Lliga, Challenge i tercera.
I sembla molt complicat ara mateix que mitjans del mes que ve es pugui disputar el Gran Premi del País Valencià de MotoGP, després de sentir els pilots de la categoria reina del motociclisme i, a més, escoltant també la contundència de Marc Márquez o Àlex Rins, amb Aguilar.
Marc Márquez no és partidari que es disputi la cursa del Ricardo Tormo si no és perquè donaràs la recaptació a les famílies afectades pels aiguats. El mateix Àlex Rins.
Seria un error, ya éticamente hablando. La única opción que te diría sentido hacer el Gran Premio de Valencia es destinando todo lo recaudado a esas familias.
Vería feo que se centraran en reparar la carretera que va al circuito, que es lo que todos hemos visto, a centrarse más en las familias y en las casas.
Márquez, però, sí que creu que caldria buscar un circuit alternatiu per tancar el Mundial. Ara com ara, les dates del 16-17 de novembre es mantenen, segons ha declarat Carmelo Ezpeleta, conseller delegat de Dorna al diari AS. A Sepang, Bañaya i Martín arriben separats de 17 punts amb la intenció de jugar-se'n 37 més aquest cap de setmana. Són els dos únics amb opcions de títol per segon any consecutiu.
Després de la pausa...
Això està molt bé, però el que més ens preocupa és continuar donant passetes endavant, continuar
creixent... Parlarem del Barça de bàsquet. Aquesta tarda torna a tenir partit d'Eurolliga i en una de les pistes més complicades.
Catalunya migdia.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
La vigília de Tots Sants, el dia de Halloween, el Palau de la Música Catalana projecta El gabinet del doctor Caligari, de Robert Vina.
Vampirs psíquics, mesmerisme, escenaris irreals, Mad Doctors. Tot musicat amb improvisacions en directe de la mà de l'organista Juan de la Rubia.
Dijous 31 d'octubre gaudeix d'un dels films fundacionals del cinema fantàstic i de terror en un entorn únic i com mai l'havies escoltat. Entrades a palaumusica.cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Truc o subscripció al periòdico per informar-te millor i entendre-hi més del món, la política i la societat, per només 18 euros l'any.
Aquest Halloween tria el millor tracte. Tot el periòdico per només 18 euros l'any. Només ara, només amb el periòdico.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el Barça, Fermín López, el migcampista blaugrana, ha firmat avui la renovació fins al 2029. L'ha firmada fa poca estona a les oficines del Camp Nou, al costat de Joan Laporta, i la nova clàusula del jugador passarà a ser de 500 milions d'euros. I en bàsquet, avui toca partit d'Eurolliga. El Barça continua el seu periple per l'altre extrem del Mediterrani i després de guanyar dimarts a Istanbul, avui Ernest Macià intentarà aconseguir la sisena victòria consecutiva a Atenes.
Sí, a més amb l'Olympiakos, que és l'equip que el va fer fora l'any passat per dos minutets d'arribar a la Final Four, és a dir, que estem parlant del gran duel. A més, també entre les dues estrelles ara mateix a l'Eurolliga, el Barça, Kevin Panther, que fa 22 punts per partit, una cosa que feia temps que no veiem aquí, i Bezenkov, l'estrella abans de marxar a l'NBA, i ara mateix el jugador també més productiu d'ençà que ha tornat en aquest Olympiakos. Escoltem a Joan Peñarroya, perquè atenció, si el Barça guanyés, que és difícil guanyar a la pista de l'Olympiakos, deixaria els grecs a 3 3 victòries.
L'equip es troba bé, evidentment amb un important tute amb aquestes últimes jornades, però amb la moral reforçada després de la victòria d'ahir, però sapiguent que juguem en una pista molt complicada davant d'un gran rival que hi va fer un gran partit contra el Real Madrid. Un rival que a la casa es coneix bé perquè va ser l'últim rival en play-offs la temporada passada i, bueno, sabent que haurem de fer les coses molt bé si volem treure algú de profit.
I ahir a Champions League de la FIBA, segona victòria al Baxi Manresa amb un marcador final escandalós.
Sí, 59, 46 punts de diferència, que és la segona màxima diferència del Baxi o del Manresa. Hem d'anar als anys 90 per veure que un Manresa va guanyar un dia el Shakhtar Donetsk de 53 punts.
I el Barça en vol nova cita avui de la Champions, el rival al Nantes en un partit que enfronta primer i segon del grup B, Pau Mora.
El Barça viatja a França per disputar la setena jornada de la màxima competició europea i ho fa com l'únic equip imbatut de tota la competició. Els blaugranes dominen amb mà de ferro al grup B i guanyant avui distanciarien el Nantes a 6 punts. El podrem veure a partir de 7:45 a Esport 3.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández. Recordeu, aquesta tarda a les 7, tot costa especial des de Vic per viure el Vic Atlètic de Madrid i també el partit de l'Espanyol de Copa.